Hora en punt, oferta per Burger King.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Aquest cap de setmana han hagut de tancar totes les discoteques, sales de ball i totes les sales de nit a Lloret de Mar. El govern català obliga des d'aquest cap de setmana, que deixem enrere, tancar totes les discoteques, sales de ball i sales de festa amb espectacles, a banda de totes les activitats musicals amb pistes de ball. A més, han de tancar a mitjanit els casinos, les activitats de salons de joc i sales de bingo. Una mesura que afecta tots els municipis de Catalunya amb l'objectiu de frenar els rebrots que està havent-hi les últimes setmanes. Nosaltres valorarem com ha rebut la mesura el sector de l'oci nocturn amb el secretari general de la FECASARM, Joaquim Boades. Hem de dir que diferents representants del sector aquí al municipi han declinat fer declaracions al respecte. A més, també li preguntarem per aquest tema al regidor de promoció econòmica, Jordi Orobitg, tot i que parlarem amb ell d'una altra qüestió. Ens ho avança ara mateix l'Eduard. Bon dia i bona hora a tothom. Benvinguts a una nova edició del Despertador Informatiu de la Ràdio de Lloret de Mar. Avui és dilluns 27 de juliol i tot seguit presentem la resta de contingut d'avui. Eduard, bon dia.
Hola, bon dia, Maria. Bon dia a tothom. Doncs la Generalitat ha aprovat el projecte de camí de ronda entre la platja de Lloret i la de Fenals. Un camí que actualment queda tallat. El projecte es divideix en tres fases i tindrà un cost total de 730.000 euros, que es finançaran majoritàriament amb fons del Pla d'Operatiu de Reconversió Turística. Per això en parlarem amb tot detall amb el regidor de Pla Operatiu, Jordi Orobitg. I amb el regidor de Patrimoni Cultural, Xavi Flores, sabrem també com va anar en la jornada de portes obertes de divendres passat als equipaments del Moll. I parlarem amb Xavier Albertí, que deixa el càrrec de director del Teatre Nacional de Catalunya i donarà el relleu a Carme Portacelli. Serà a partir de l'any que ve, però ja s'ha fet oficial i nosaltres avui escoltarem en Lloretenc valorant els 7 anys que ha estat al capdavant del teatre.
Doncs tot aquest contingut, més el temps i el repàs de l'actualitat general ens han d'acompanyar fins a les 9 del matí. Us convidem aquí al Bon Dia, Bon Hora, que fem possible Rosa Giral, Eduard Lanzas i Maria Joan Comartí.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon Dia, Bon Hora.
Són les 8 i 3 del matí, ja tenim a punt amb Miquel Bernis per explicar-nos com es presenta aquesta recta final, última setmana del mes de juliol. Miquel, com tenim la cosa? Bon dia.
Bon dia, Maria. Encetem la setmana que serà més dura pel que fa a calor d'aquest estiu fins ara. Avui les temperatures arribaran a valors extrems en alguns sectors de Ponent, també en àmbits com l'Empordà, on pot haver-hi màximes de més de 35 graus i que s'acostin fins i tot puntualment als 40 en alguns sectors interiors, i la sensació tèrmica a la selva marítima també escalarà per sobre dels 35 graus, fins als 36-37 del migdia, per tant, xafogó molt marcada, tot i que les temperatures a la selva no pugin tant com en altres sectors més interiors. De cara a demà i dimecres entrarà una mica d'aire més fresc, això frenarà el termòmetre i les temperatures baixaran lleugerament. Es notarà poc el canvi pel que fa a la sensació de xafogó a prop de mar, perquè demà la humitat fins i tot serà una mica més alta, i en tot cas entre dijous i divendres esperem un segon pic de calor extrema que podria encara portar temperatures fins i tot més altes que no pas les d'avui. Per tant, calor de primeríssima categoria la que tindrem aquesta setmana. Avui hem de destacar també el vent de Garbí, que bufarà moderat al migdia, cops de 30-40 km per hora. Aquest matí, per tant, mar molt tranquil·la, però a la tarda força més moguda a causa d'aquest vent de Garbí que es deixarà sentir moderat. Els dies vinents, demà tornarem un règim més avet de vents de mar cap a terra, vent una mica de xaloc fins i tot, per tant molta humitat demà al migdia. I pel que fa a l'estat del cel, no hem d'esperar gaires canvis. Avui el sol predominarà pràcticament sense núvols. Demà poden aparèixer alguns núvols a última hora, però serien molt testimonials, i en general aquesta setmana les tempestes de tarda quedaran molt lluny.
Doncs moltes gràcies, Miquel, per aquests detalls. Ara mateix, aquí a Lloret, el termòmetre marca que tenim 21 graus i la humitat al 90%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
I seguim avançant, 8 i 5 minuts, i el que fem ara és fer un cop d'ull a les portades i comencem destacant al Diari de Girona el titular que diu la Costa Brava ja nota la davallada del turisme francès i tem pel britànic. Hotels gironins estan rebent cancel·lacions de visitants francesos. L'entrada de cotxes per la Jonquera ha baixat un 53% respecte al 2019. Ofensiva del govern espanyol contra la quarantena al Regne Unit. Aquesta notícia sobre les afectacions en el turisme pel que fa a la promoció que es fa fora d'Espanya i les mesures que s'estan aplicant respecte al nostre país, doncs és titular amb moltes portades. També al Punt Avui hi ha un titular que diu temor per la restricció al turisme. Les quarantenes i limitacions de països estrangers cap a Catalunya preocupen el sector. Generalitat i Estat llancen un missatge de calma i sostenen que la situació està controlada. Més titulars en aquestes dues portades de proximitat. El Diari de Girona hi llegim que s'han denunciat 171 motoristes des del gener del 2019 per circular per llocs protegits. Mor als 80 anys Paco Frutos, històric dirigent sindical i del PSE i del SUC. Dues dones de 63 i 66 anys moren ofegades a la platja de Griells de l'Estartit. També es fa ressò al Diari de Girona que el primer premi de la Grossa de Sant Jordi, que es va celebrar ahir, va ser el 56.044. 56.044. Per a la d'Uneix Música i Pintura, en l'homenatge als sanitaris. També llegim que la pandèmia posa al límit les famílies gitanes del mercat. A Ger, un home de 41 anys mor en un xoc frontal entre dos cotxes. També al Diari de Girona, el 35% dels ajuts socials d'Olot són per la pobresa energètica. Pel que fa al Punt Avui, a banda del titular sobre el turisme, també llegim que hi ha un intent per ressuscitar les curses de braus. Es posa en marxa un procés judicial per recuperar els espectacles taurins a Olot. Ara fa una dècada que el Parlament va prohibir a Catalunya les corrides. Esquerra Republicana no parlarà del pressupost de l'Estat sense taula de diàleg. Ho ha dit Pere Aragonès, ha avisat Pedro Sánchez que cal aprofundir en el seu contingut. En plana cultural, mor l'últim mite de l'època daurada de Hollywood. Olivia de Havilland, guanyadora de dos premis Oscars, tenia 104 anys. I el món de la sardana està obligat a adaptar-se a la nova realitat.
La implantació d'una quarantena o fins i tot les recomanacions d'alguns països europeus de no viatjar a Espanya copsen l'atenció de la majoria de portades d'avui dilluns. Comencem pel Diari Ara, que posa en relleu que el sector turístic en estat de xoc. El periòdico manifesta que la quarantena britànica devasta el sector turístic. La Vanguardia obre la portada amb el veto turístic a Espanya deixa en escac la temporada i el sector. El País remarca que l'alça de casos a Espanya colpeja el turisme per l'alarma d'Europa. L'ABC també se'n fa ressò amb un titular més explícit. En concret, subratlla la garrotada la tímida de recuperació del sector turístic i, per la seva banda, el Mundo opta per informar per l'ocupació d'habitatges es dispara i ja superen les 40 al dia. I acabem amb la raó que afirma que Sánchez evita prendre el control de la gestió sanitària, tot i l'alarma a Europa.
I més notícies de la jornada. L'arcabisbe Omella oficia una missa sense permís del Procicat a la Sagrada Família per les víctimes de la Covid.
El decret de restriccions pels brots de coronavirus no permet fer, no permet fer serveis religiosos a més de 10 persones, però l'arcabisbat de Barcelona va obrir la Sagrada Família als fidels amb més de 400 persones.
La Seguretat Social impulsa una campanya per detectar el frau a les empreses amb ERTO.
Inspecció de Treball fa visites espontànies per enxampar empreses defraudadores, però els sindicats asseguren que és una pràctica minoritària.
Portugal presenta la primera mascareta que inactiva el coronavirus.
És eficaç contra el virus en un 99%, fins i tot després de 50 rentades, segons els investigadors.
I anem amb altres qüestions més enllà de la pandèmia. Troben un home que havia passat 8 hores desaparegut flotant al mar.
L'home té 73 anys i va caure al mar quan estava pescant sol. En trobar-lo estava a 32 graus i deshidratat, però conscient. La seva barca d'esbarjo havia aparegut a la deriva amb el motor engegat a la platja d'Altafulla.
Un voluntari de la catedral de Nans confessa ser l'autor de l'incendi del temple.
L'home ha reconegut haver provocat 3 focs a l'interior de la catedral, que va destruir totalment un orgue que data del segle XV.
Massiva dimissió de periodistes independents a Hongria per la repressió del govern.
Milers de persones han sortit al carrer per sumar-se a la protesta per l'acomiadament del redactor en cap del portal de notícies Índex.
En plana cultural, notícia luctuosa. Ha mort als 89 anys Lluís Serraima, pioner de la nova cançó.
Els seus poemes es van convertir en alguns dels himnes més coneguts de l'època dels 60 i 70. Va compondre la lletra de Què volen aquesta gent, popularitzada per Maria del Mar Bonet.
I en esports, el Sabadell tornarà a segona divisió 5 temporades després.
Ho ha aconseguit després de guanyar ahir el Barça B per 1-2.
En canvi, el Cornellà s'ha quedat a les portes de pujar després de perdre contra el Castelló per 1-0. I en MotoGP, Fabio Quartararo ha tornat a regnar Jerez i reforça el seu liderat.
El podi el va completar dues Yamahas més, la de Maverick Viñales i Valentino Rossi.
Recordem que Marc Márquez va decidir no córrer per l'operació que s'havia fet 4 dies abans. Fins aquí el repàs de titulars, ara mateix 8:10.
Vols veure't bé? Vols canviar de look? Perruqueria i estètica Jordi Granger és la solució. Treballem amb les millors marques. Combina perruqueria i estètica i estalvia temps. Coloració, allisats, manicura i pedicura, depilació, tractaments facials... Posa't guapa! Som el Saló Beauty amb més mesures contra la Covid-19. Reserves a jordigranger.com, Instagram o al 605 187 887. Ens trobaràs a la plaça d'Espanya número 8 de Lloret. Perruqueria i estètica Jordi Granger. 100% higiènic, 100% segur. 20% de descompte si dius que has escoltat l'anunci a la ràdio.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon dia, bona hora.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
El Mercat Municipal, el de sempre, és obert de dilluns a dissabte de 8 a 2 del matí. Fes la teva comanda per telèfon. Vine a buscar-la o te la portem a casa. Truca al 629-3108-64. El Mercat Municipal aplica totes les mesures de prevenció per contenir la Covid-19. Fes una compra fresca i saludable. Vine al Mercat Municipal. Som al carrer Sènia del Rabic sense número. Mercat Municipal de Lloret de Mar. Proximitat, qualitat i confiança.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
Establiment que garanteix l'aplicació dels protocols de seguretat en la prevenció de la Covid-19.
No tens fibra màxima velocitat? La teva companyia d'internet no cobreix la teva zona? No et preocupis, amb Fitel Network tindràs fibra allà on altres operadores no hi arriben. Ja estiguis a Mar Romeu, Canyelles, Pinares, El Jaruco, Lloret de Dalt, Fanals. Amb nosaltres sí tindràs fibra. I si vols, també servei de mòbil fixa o televisió. Consulta les nostres ofertes a fitelnetwork.com o contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet. Sempre a prop teu.
Gaudeix de cinema d'estiu a Lloret de Mar tots els dimecres de juliol i agost a les 10 de la nit. El 5 d'agost a Can Carbó, projecció de Grand Showman. El 12 d'agost a Fanals, projecció de Yesterday. El 19 d'agost a la plaça de les Regions, projecció de Spider-Man Un Nuevo Universo. El 26 d'agost a Sacaleta, projecció d'estiu 1993. Cinema d'estiu a Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Gairebé és un quart de 9 del matí. Som al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret i us donem la benvinguda de nou als que ja éreu amb nosaltres i us saludem Els que us acabeu d'afegir, us convidem a acompanyar-nos fins les 9 del matí. Tenim diferents coses per explicar-vos. Per exemple, segurament ja ho haureu sentit, aquest cap de setmana les discoteques, sales de ball i sales de festa amb espectacles han estat tancades i ho hauran d'estar durant com a mínim 15 dies. La decisió que afecta tot Catalunya la va prendre el govern català divendres passat com a mesura per intentar frenar els brots de coronavirus.
La mesura afecta també a totes les activitats musicals en pistes de ball. El Procicat també obliga a tancar a mitjanit les activitats de salons de joc, casinos i les sales de bingo arreu de Catalunya. El govern justifica la mesura per la situació epidemiològica del conjunt de Catalunya i en els últims dies l'oci nocturn ha estat en el punt de mira dels contagis, en especial entre els joves.
Doncs saludem al secretari general de la FECASARM, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals. Joaquim Boades, bon dia.
Hola, bon dia.
Des de la FECASARM, com es valora la decisió del govern català?
Doncs ja ho hem dit, no? Molt negativament. Per dos aspectes, principalment. Primer, perquè va ser anunciat divendres a la tarda, quan ja tots els locals estaven preparats per poder obrir, i amb totes les provisions i el personal contractat per al cap de setmana. I segon, doncs, perquè no se'ns ha dit res i hi ha una taula de treball amb la Generalitat doncs, justament per pactar la desescalada del sector i no ha passat per aquesta taula aquesta decisió, igual que no han passat les tres darreres i ens hem assabentat per la premsa, no? Tot això al marge de tot el tema doncs, que considerem la mesura il·legal.
Il·legal per què?
Doncs per diferents motius, no? En primer lloc, perquè entenem que afecta un dret fonamental, establert el títol primer, capítol segon, secció segona de la Constitució, i per tant es trobaria protegit per l'article 53 de la mateixa Constitució, que vol dir que un dret com el dret a la llibertat d'empresa s'ha de limitar en tot cas per una llei, i una llei específica que permeti la delimitació o la limitació d'aquest dret a la llibertat d'empresa. I en segon lloc, doncs, perquè evidentment trobem la decisió arbitrària i que excedeix les facultats que li dona la Llei de Salut Pública de Catalunya, justament que va ser modificada aquest passat mes de juny i que permeten a la Generalitat doncs, una sèrie de precisions en quant al sector, però creiem que s'ha excedit. Per què? Perquè aquesta Llei de Salut Pública de Catalunya permet limitar activitats, però sempre i quan s'afecti el mínim possible els drets de les persones i que s'acoti en un territori el més delimitat possible i que s'afecti el menor tram de territori possible. En aquest aspecte hem de dir que s'afecta tot Catalunya indiscriminadament i per tant no es fa una selecció que entenem que s'hauria d'haver fet.
Nosaltres, a banda de contactar amb la FECASARM, vam contactar amb diferents representants del sector aquí a Lloret. Fins i tot alguns van acceptar parlar, però a última hora van dir que no. Hem percebut que hi ha certa resignació, però indignació també. Seria així? Ho heu copsat des de la FECASARM?
Sí, indignació total i absoluta, perquè és més, se'ns impedeix treballar de forma, doncs, sense donar cap explicació ni haver hagut previ diàleg quan hi ha una taula de negociació, com he dit, i després, abans, ni se'ns dona un pla d'ajudes ni se'ns ofereix res, o sigui, se'ns deixa totalment a l'estacada, com si el sector de la nit visqués de l'aire que li passa per d'això, i a sobre, sense cap tipus de mirament, no? Entenem que hi ha moltes famílies que depenen d'aquest sector i que, evidentment, doncs, tenen els mateixos drets que poden tenir altres empreses com la Nissan o altres empreses per les quals se lluita, se negocia i s'ha el possible perquè es mantinguin obertes. En canvi, nosaltres se'ns sacrifica sense cap mirament.
Podria ser que hi hagi moltes d'aquestes empreses que hagin d'acabar tancant?
Això, malauradament, serà una realitat. O sigui, ara aquesta mesura que s'ha aprovat ja posa per d'entrada per 15 dies, però evidentment ja quan diu això que d'entrada per 15 dies vol dir que ja s'allargarà segurament més, i per tant això pot ser el cop definitiu per moltes empreses que estaven entre poder tancar o entre poder seguir o tancar abans de final d'any. Ara mateix jo crec que si segueix el tancament 15 dies més, a part d'aquests 15, creiem doncs, que el 70% de les activitats no arribarà a final d'any, perquè ara estem en temporada alta, el que no facin ara de facturació, menys ho podran fer en temporada baixa, i menys arrossegant tot el que ja porten arrossegant des del 14 de març, no? Serà impossible o inviable que el sector pugui seguir endavant. No s'ha intervingut amb els temes dels lloguers, no s'han suspès els tributs, no s'han suspès les cotitzacions de la Seguretat Social, ara, a més, s'ha de pagar una part de la cotització dels treballadors que fins i tot estan a l'ERTO, però que no estan treballant efectivament. Això serà un drama, la veritat. A final d'any, quan es consolidi el dany, serà un drama.
Perquè com estava anant, ja ho ha comentat una miqueta, però com estava anant la temporada abans que hi hagués aquesta decisió de divendres?
Bueno, doncs a veure, encara s'anava fent, perquè encara que fos treballant al 50%, doncs es podia anar treballant. Amb l'ampliació horària que hi havia doncs, de la Generalitat també s'anava fent i tal, però esclar, ara mateix, sense poder facturar ni un euro, doncs evidentment és un problema. I més tinguin en compte doncs, que ara la festa segueix, que la festa segueix fora de les discoteques, segueix a les platges, segueix als carrers, el risc de contagi evidentment existeix, el risc zero tampoc hi era ni a les discoteques, però ara si no hi ha risc zero, ara hi ha risc més 10 fora al carrer, perquè no hi ha cap tipus de control, i per tant, doncs, evidentment, serà pitjor el remei que l'enfermetat i s'hauran sacrificat de forma innecessària milers d'empreses i s'hauran posat en escac i mat més de 30.000 llocs de treball.
Però, per tant, pel que fa a la situació de pandèmia, per les paraules que ens ha destinat, podríem interpretar que creuen que aquesta mesura agreuja la situació més que ajudar a combatre els rebrots?
Jo crec que sí, perquè ara mateix, a veure, la festa continuarà, la gent seguirà interrelacionant-se, ho farà sense cap tipus de control, ho faran a la platja, ho faran en festes particulars o el que sigui, i aquí no hi ha mascareta, no hi ha distància, la gent beu de la mateixa ampolla, no hi ha límits d'aforament, en les discoteques hi ha control, a les festes aquestes o a la platja no hi ha cap tipus de control, i per tant el risc de contagi no només es manté, sinó que s'agreuja. Tinguent en compte això, que ja el sector de l'oci nocturn en cap cas era una font de contagi important. Teníem que unes dades segons les autoritats sanitàries de que un de cada 10 es podia produir en l'oci nocturn, però hem de tenir en compte que en l'oci nocturn regulat hi ha unes mesures de control, hi ha una vigilància, i en l'oci nocturn no regulat no n'hi ha, i per tant possiblement aquesta font de contagi fins i tot que se'ns atribueix a nosaltres sigui fruit d'un oci nocturn il·legal o no autoritzat, i que a més doncs, se'ns encolomi a nosaltres el risc aquest de contagi i se'ns sacrifiqui quan no teníem cap tipus de responsabilitat, no?
Doncs ho recollim totes aquestes valoracions. Veurem d'aquí a dues setmanes com està la situació, què és el que decideix el govern respecte a aquest sector de l'oci nocturn, perquè veiem que són pessimistes, que creuen que es podria allargar. Caldrà veure si finalment és així o no, esperem que no, que sí que puguin tornar a obrir.
Bueno, nosaltres avui presentarem un recurs contenciós administratiu i demanarem la suspensió de la vigència de la resolució, i veurem a veure què passa.
Quines esperances tenen que prosperi aquest recurs?
Doncs a veure, el recurs com sí tardarà 2 anys en resoldre's, però les mesures cautelaríssimes en principi s'haurien de resoldre entre avui i demà, i veurem, no sé, les previsions en temes judicials són difícils de fer, vull dir, no se sap mai.
Doncs en tot cas estarem ben pendents de com evoluciona tot aquest tema. I Joaquim Boades, com a secretari general de la FECASARM, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a la ràdio. Bon dia.
Bon dia a vosaltres.
Bon dia, bona hora.
En 7 minuts ens situarem a 8:45 del matí. Toca seguir avançant sobre aquesta qüestió, tot i que volem fer un apunt, ja ho hem dit. Diferents representants del sector de l'oci nocturn aquí a Lloret, amb qui hem contactat, han declinat fer declaracions al respecte perquè es mostren molt indignats i prefereixen quedar-se al marge i no fer declaracions públiques. Tot i així, sí que hem copsat les valoracions de la FECASARM, que és la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals, i ara li preguntarem per aquest tema al regidor de Promoció Econòmica, Jordi Orobitg. Però també volem destacar amb ell una altra qüestió, que és un pas important aquí al municipi perquè es faci realitat un projecte històric, el camí de ronda entre Lloret i Fenals. La Generalitat ha aprovat de manera definitiva aquest projecte per unir les dues platges del litoral.
Els treballs es dividiran en tres fases i tindran un cost total de 730.000 euros. La major part del pressupost es finançarà a través del Pla Operatiu de Reconversió Turística. Les dues primeres fases es preveuen que s'executin en el termini de 4 anys, cada 4 mesos, volem dir cadascuna, i la tercera en 3 mesos.
Doncs ampliem aquesta informació amb el regidor del Pla Operatiu de Reconversió Turística a Lloret de Mar, Jordi Orobitg, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans d'entrar en matèria, acabem de parlar amb la FECASARM valorant aquesta decisió del govern català de divendres passat de tancar les discoteques i sales de festa de tot Catalunya, una mesura que afectava, evidentment, aquí a Lloret de Mar, on hi ha molts locals d'oci nocturn. Hem recollit aquestes valoracions, aquesta indignació per part de la FECASARM, però volem saber també la seva opinió com a regidor de promoció econòmica al respecte, sobre què en pensa d'aquesta mesura, com afecta Lloret, què hi té a dir.
Bé, home, una afectació important, i és lògic que els empresaris, des de la seva responsabilitat, i que molts d'ells han fet els deures, doncs, home, sentint que no han estat recompensats degudament per tots aquests esforços, no? És evident que l'adopció de qualsevol mesura de restricció de l'activitat econòmica en qualsevol àmbit és important i, home, amb el temps que estem i amb el de l'oci i en el nostre municipi, no? amb un factor tan important de la nostra oferta turística com pugui ser l'oci, doncs, lògicament, que hagi estat mal rebut i més quan tinguem present que les dades a nivell local no justifiquen la mesura. Lamentablement, doncs, a l'hora de prendre aquesta mena de decisions serà una visió global del conjunt del país i entenc que a l'hora d'adoptar aquesta mesura doncs ha prevalgut un criteri mèdic davant de qualsevol altra consideració que crec que quan passat l'indicació inicial, si tot reposadament pensem en allò que és més convenient per la sanitat dels ciutadans, doncs crec que hem de posar la salut per davant de tot, no? Però evidentment té un impacte molt important i malauradament, com també ja s'ha expressat, moltes vegades aquestes mesures no venen acompanyades d'ajuts o en qualsevol cas de mesures alternatives que permetin minorar l'impacte sobre l'activitat econòmica, que no parlem només del compte de resultats d'una empresa o d'un empresari, parlem de molts llocs de treball, de moltes famílies que en depenen i, en definitiva, també de l'economia del municipi. I tot això tindrà un efecte dominó sobre l'economia local de Lloret i que lamentablement tots preveiem que tindrà un impacte molt important aquest proper hivern en el nostre municipi.
Doncs recollim aquestes valoracions, aquest punt de vista com a regidor de l'equip de govern i una notícia que ens preocupa, evidentment, una situació global que ens preocupa, però paral·lelament sí que hem de destacar una bona notícia, o el que creiem que és una bona notícia, no? Perquè s'ha fet un pas molt important i històric per Lloret amb aquesta aprovació del camí de ronda entre Lloret i Fanals.
Doncs sí, de fet, no ha estat només un objectiu d'aquest govern o dels darrers governs en els que he format part, sinó que ja fa molts anys que diferents equips de govern estan treballant per fer realitat aquest projecte. Hi ha gent als antecedents d'aquest mateix projecte, podem veure que l'any 2006 es va subscriure uns convenis amb alguns dels propietaris que resultaran afectats per l'expropiació de terrenys per fer-lo realitat. Bé, 14 anys després, finalment hem pogut aprovar un projecte, comptem amb els recursos necessaris. Sabeu que el Pla Operatiu, que és aquest instrument de renovació de l'oferta turística del municipi, doncs firmat entre l'Ajuntament de Lloret, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, per no dir sobretot de Turisme Costa Brava, doncs compromet a les administracions a portar una sèrie de recursos per fer possible aquests projectes i comptem amb la dotació econòmica per poder-lo fer. I de la mateixa manera, doncs, ja quan vam plantejar el projecte, vam plantejar que es pogués fer en tres fases, perquè, com bé sabeu, hi ha alguns trams, concretament el que passa per Calabans i el que acaba connectant el camí de ronda des del castell de Sant Joan amb la platja de Fanals. A dia d'avui mor el camí de ronda interromput doncs, per un mur. Doncs aquests dos trams concrets necessiten d'un tràmit, que és el de l'expropiació de terrenys, és a dir, que en aquest cas passaran a ser de propietat privada, a ser de pública, doncs perquè tingui tota la lògica del món poder fer l'itinerari entre les platges de Fanals i de Lloret. És una demanda històrica i que qualsevol que hagi portat algun visitant a conèixer aquesta meravella del nostre municipi doncs es troba, no, amb la frustració de no poder completar aquest traçat.
Però per què ha costat tant? Quins problemes s'ha trobat l'administració per poder tirar endavant aquest projecte?
Bé, és que qualsevol projecte d'aquesta mena, sobre el, a priori sobre el terreny, s'hauria de fàcil execució, està vinculat a una sèrie de procediments administratius molt complexes, i més en un espai com és el costaner, que conflueixen primer moltes competències a moltes administracions. La titularitat pertany a l'Estat, en aquest cas les autoritzacions les dona la Generalitat de Catalunya, i a part hi ha una afectació també a nivell municipal pel que respecta a la qualificació dels terrenys. Clar, perquè puguin ser camí de ronda, aquests terrenys prèviament per l'Ajuntament de Lloret de Mar havien de ser qualificats com a sistema viari. Això ja comporta un temps de tramitació, acords de plens, diferents expedients administratius, que finalment també arriben a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona. S'han de sol·licitar les concessions d'espais o les autoritzacions, en aquest cas, al govern de l'Estat, per el que fa a l'afectació en zona maritimo-terrestre dels vials, del propi camí de ronda, i després ha d'haver un expedient, que és el que està aprovat ara, que és el qui té la titularitat per les autoritzacions i les concessions, que és la Generalitat de Catalunya, doncs avaluant el projecte tècnic que s'ha presentat, que ha hagut estat objecte d'exposició pública, que s'han presentat al·legacions doncs, per qualsevol que volgués o tingués interès, i específicament per als propietaris afectats per l'expropiació. I ara en paral·lel ja es va fer la primera valoració i s'haurà de fer efectiva l'expropiació als terrenys, és a dir, posar-los a disposició de l'Ajuntament, que és qui acabarà licitant l'obra, qui l'acabarà pagant, que ja, com ja hem dit, compta amb els recursos, i per tant, lamentablement, doncs això es dilata molt en el temps, i més enllà de la pròpia complexitat que té qualsevol tràmit d'aquesta mena, home, el fet que cíclicament, lògicament, hagin de canviar equips de govern, responsables de les àrees, tot això moltes vegades compromet que el ritme de treball, no només probablement les obres més ràpides són les que es fan sobre el terreny, el que són el ritme de treball sobre els despatxos, lamentablement, doncs en un sistema com el nostre es fa molt, molt feixuc i molt ampli, però en definitiva, si és complicat és perquè donen garanties a tothom perquè ningú es vegi afectat d'una manera injustificable i que, per tant, tothom hi pugui dir la seva, defensar el seu dret a la propietat i, en tot cas, reservant el dret de l'Ajuntament i de l'administració de fer prevaldre l'interès públic, és a dir, el de tots els ciutadans de Lloret i dels que ens visiten, de gaudir d'una marató d'unes meravelles que fins a dia d'avui en alguns dels trams del traçat havien estat reservats a un propietari particular, no? Tot això, tota aquesta feina, doncs, en la voluntat de fer realitat el desig que hem expressat moltes vegades, que tot el tram costaner de Lloret sigui transitable a peu des del seu límit entre Blanes amb el de Tossa, no? I, per tant, doncs, com bé heu dit abans, doncs, una satisfacció poder aprovar el projecte, tant de bo el puguem materialitzar en breu, i com bé sabeu també, ja estem treballant, estem a punt d'adjudicar la redacció del projecte entre Canyelles i Cala Gran, que també és un dels passos importants que es falta juntament amb el pas per la finca de Can Junca d'ella, per mirar de completar aquest projecte tan singular i crec que desitjat per tots els ciutadans de Lloret, no?
I tant que sí, esperem que això sigui com més aviat millor. En tot cas, per aquest que ja tenim aprovat, deia que esperen poder-lo fer realitat com abans possible, però hi ha algun calendari marcat, encara que sigui aproximat?
Bé, un cop aprovat el projecte, el que s'haurà de fer és el tràmit administratiu, és a dir, la licitació i adjudicació de les obres, i entenc que ja començarem a treballar de manera immediata, en tant en quant són uns recursos finalistes, és a dir, que ja els tenim, i que estan destinats a això i no es poden destinar a una altra cosa. Sabeu que la circumstància de la pandèmia del Covid ha fet que haguem de replantejar molts dels termes del pressupost municipal per mirar de reorientar recursos a finalitats més des del punt de vista social i econòmic doncs més prioritàries en aquest context. El que passa amb els recursos destinats al Cabia Ronda és que només els podem destinar al Cabia Ronda, però no és disposició legal, no? I això farà doncs, que en aquest cas es puguin preservar per destinar-los en aquest àmbit, és a dir, amb l'esperança que aquest proper hivern puguem veure com a mínim la primera fase de la construcció, que no la fase 1. la primera etapa constructiva doncs, es preveu des de la plaça de Lloret, des de la Roca d'en Maig fins a Calabanys, que és el tram més consolidat, el que és més conegut per tothom, i esperem, com a mínim, que aquest proper hivern pugui fer aquest tram, perquè entenc que la complexitat és menor que altres trams, com podeu comprendre, doncs el tram entre el castell de Sant Joan i la platja de Fanals és tècnicament complex, hi ha molt de desnivell. Sí que és cert que s'aprofitarà una part del traçat existent des de la finca privada, i tot això deixant de banda doncs, el dret, no? El legítim dret dels propietaris afectats per les apropiacions, doncs, que puguin dir-hi la seva. En aquest cas entenem que el projecte s'ha redactat adequadament, s'han salvaguardat tots els drets de tothom i, per tant, no crec que haguem de tenir cap inconvenient judicial a l'hora de poder tirar endavant el projecte.
Doncs esperem que es faci realitat, com dèiem, com abans millor. Des de la ràdio estarem seguint des de ben a prop a veure com va tot plegat. En tot cas, regidor del Pla Operatiu de Reconversió Turística, Jordi Orovitz, moltíssimes gràcies per tots aquests detalls i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
I ara mateix passen 5 minuts de 9:15. I amb aquesta sintonia el que fem és saludar en Miquel Bernis, que ens ofereix tots els detalls de la previsió meteorològica en aquesta última setmana del mes de juliol. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Encetem la setmana que serà més dura pel que fa a calor d'aquest estiu fins ara. Avui les temperatures arribaran a valors extrems en alguns sectors de Ponent, també en àmbits com l'Empordà, on pot haver-hi màximes de més de 35 graus i que s'acostin fins i tot puntualment als 40 en alguns sectors interiors. I la sensació tèrmica a la selva marítima també escalarà per sobre dels 35 graus, fins als 36-37 al migdia, per tant, xafogor molt marcada, tot i que les temperatures a la selva no pugin tant com en altres sectors més interiors. De cara a demà i dimecres entrarà una mica d'aire més fresc, això frenarà el termòmetre i les temperatures baixaran lleugerament. Es notarà poc el canvi pel que fa a la sensació d'aixafogor a prop de mar, perquè demà la humitat fins i tot serà una mica més alta. I en tot cas, entre dijous i divendres esperem un segon pic de calor extrema que podria encara portar temperatures fins i tot més altes que no pas les d'avui. Per tant, calor de primeríssima categoria la que tindrem aquesta setmana. Avui hem de destacar també el vent de Garbí, que bufarà moderat al migdia, cops de 30-40 km per hora. Aquest matí, per tant, mar molt tranquil·la, però a la tarda força més moguda a causa d'aquest vent de Garbí que es deixarà sentir moderat. Els dies vinents, demà, tornarem a un règim més avet de vents de mar cap a terra, vent una mica de xaloc fins i tot, per tant, molta humitat demà al migdia. I pel que fa a l'estat del cel, no hem d'esperar gaires canvis. Avui el sol predominarà pràcticament sense núvols. Demà poden aparèixer alguns núvols a última hora, però serien molt testimonials i, en general, aquesta setmana les tempestes de tarda quedaran molt lluny.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Només afegir que ara mateix a Lloret 21 graus i la humitat al 90%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs fem un cop d'ull a aquesta premsa, avui dilluns 27 de juliol, i una notícia que trobem en moltes portades. Nosaltres comencem, com sempre, amb les de proximitat, però ho trobem a moltes portades d'arreu de l'Estat, són els efectes que està tenint l'evolució de la pandèmia en el sector turístic. En el cas del Punt Avui, el titular és contundent, diu: temor per la restricció al turisme. Les quarantenes i limitacions de països estrangers cap a Catalunya preocupen el sector. Generalitat i Estat llancen un missatge de calma i sostenen que la situació està controlada. Pel que fa al diari de Girona, la Costa Brava ja nota la davallada del turisme francès i tem pel britànic. Hotels gironins estan rebent cancel·lacions de visitants francesos. L'entrada de cotxes per la Jonquera ha baixat un 53% respecte al 2019. Ofensiva del govern espanyol contra la quarantena al Regne Unit. Més titulars en aquestes dues portades. Ens quedem al Punt Avui, on hi llegim que hi ha un intent per ressuscitar les curses de braus. Ha en marxa un procés judicial per recuperar els espectacles taurins a Olot. Ara fa una dècada que el Parlament va prohibir a Catalunya les corrides. També en plana política, Esquerra Republicana no parlarà del pressupost de l'Estat sense taula de diàleg. El vicepresident aragonès ha avisat Pedro Sánchez que cal aprofundir en el seu contingut. També es fa ressò al punt que el món de la sardana està obligat a adaptar-se a la nova realitat I en plana cultural, notícia luctuosa, ha mort l'últim mite de l'època daurada de Hollywood. Olivia de Havilland, guanyadora de 2 premis Oscars, tenia 104 anys. Pel que fa al diari de Girona, a banda del tema turístic, també es fa ressò avui que s'han denunciat 171 motoristes des del gener del 2019 per circular per llocs protegits. Mor als 80 anys Paco Frutos, històric dirigent sindical i del PSE i el SUC. Dues dones de 63 i 66 anys moren ofegades a la platja de Griells de l'Estartit. El 56.044 primer premi de la Grossa de Sant Jordi. I també llegim, Peralada uneix música i pintura en l'homenatge als sanitaris. Un home de 41 anys mor en un xoc frontal entre dos cotxes a Ger. I finalment, sobre la Covid-19, la pandèmia posa al límit les famílies gitanes del mercat.
La implantació d'una quarantena o fins i tot les recomanacions d'alguns països europeus a no viatjar a Espanya copsen l'atenció de la majoria de portades d'avui dilluns. Comencem pel diari Ara, que posa en relleu que el sector turístic en estat de xoc. El periòdico manifesta que la quarantena britànica devasta el sector turístic. La Vanguardia obre la portada amb el veto turístic a Espanya deixant escac la temporada i el sector. El País remarca que l'alça de casos a Espanya colpeja el turisme per l'alarma d'Europa. L'ABC també se'n fa ressò amb un titular més explícit, en concret subratlla que la garrotada de la tímida recuperació del sector turístic. I per la seva part, El Mundo opta per informar que l'ocupació d'habitatges es dispara i ja superen el 40 al dia. I acabarem amb la Razón, que afirma que Sánchez evita prendre el control de la gestió sanitària, tot i l'alarma a Europa.
I això és el que diuen les portades, però també volem destacar altres notícies d'aquesta jornada, d'aquest dilluns. L'arcabisbe Omella ha oficiat una missa sense permís del Procicat a la Sagrada Família per les víctimes de la Covid.
El decret de restriccions pels brots de coronavirus no permet fer serveis religiosos amb més de 10 persones. Per l'arcabisbat de Barcelona ha obert la Sagrada Família als fidels amb més de 400 persones.
I la Seguretat Social impulsa una campanya per detectar el frau en les empreses amb ERTO.
Inspecció de Treball fa visites espontànies per enxampar empreses defraudadores, però els sindicats asseguren que és una pràctica minoritària.
Portugal ha presentat la primera mascareta que inactiva el coronavirus.
És eficaç contra el virus en el 99%, fins i tot després de 50 rentades, segons els investigadors.
I deixem de banda la pandèmia per destacar altres notícies de la jornada. En successos, han trobat un home que havia passat 8 hores desaparegut flotant al mar.
L'home té 73 anys i va caure al mar quan estava pescant sol. En trobar-lo estava a 32 graus i deshidratat, però conscient. La seva barca d'esbarjo havia aparegut a la deriva amb el motor engegat a la platja d'Altafulla.
Un voluntari de la catedral de Nans confessa ser l'autor de l'incendi del temple.
L'home ha reconegut haver provocat 3 focs a l'interior de la catedral, que va destruir totalment un orgue que data del segle XV.
A Hongria, massiva dimissió de periodistes independents per la repressió del govern.
Milers de persones han sortit al carrer per sumar-se a la protesta per l'acomiadament del redactor en cap del portal de notícies Índex.
Ha mort als 89 anys Lluís Serraima, pioner de la nova cançó.
Els seus poemes es van convertir en alguns dels himnes més coneguts de l'època dels 60 i 70. Va compondre la lletra de Què volen aquesta gent, popularitzada per Maria del Mar Bonet.
En esports, el Sabadell tornarà a segona divisió 5 temporades després.
Ho ha aconseguit després de guanyar ahir el Barça B per 1-2.
I el Cornellà, en canvi, s'ha quedat a les portes de pujar després de perdre contra el Castelló 1-0. I en MotoGP, Fabio Quartararo ha tornat a regnar a Jerez i reforça el liderat.
El podi el van completar dues Yamahas més, les de Maverick Viñales i Valentino Rossi.
Fins aquí el repàs de l'actualitat general, quan són les 8:42.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
16 minuts i seran les 9 del matí, recta final del Bon Dia, Bona Hora, i comencem aquesta segona part destacant que divendres vam viure una festa major completament atípica aquí a Lloret. Era 24 de juliol, Santa Cristina, però recordem que atesa la situació de pandèmia i com estava evolucionant en diferents punts de Catalunya, l'Ajuntament va decidir cancel·lar tots els actes.
Sí que es va mantenir, però, la jornada de portes obertes a diferents equipaments del moll, en concret als jardins de Santa Clotilde, al Museu del Mar, al Castell de Sant Joan, al Turó Rodó i a Can Saragossa.
Per saber com va anar la jornada, saludem el regidor de Patrimoni Cultural, Xavi Flores, bon dia.
Molt bon dia.
Doncs això, com va anar?
Doncs la veritat és que, com tu has dit, amb tota la normalitat que estem vivint i tal i com estan succeint les coses, estem força satisfets, perquè pràcticament 500 persones, concretament 486, van anar a les instal·lacions del moll, que creiem que és una molt bona xifra.
Ah, ho comentàvem la setmana passada, aquestes jornades de portes obertes sempre solen funcionar bé, no? I tot i que ara estem en un moment molt excepcional, la resposta també va ser bona, però en general funcionen bé.
Doncs sí, la veritat és que cada any tenim molt bona afluència de gent, malauradament aquest any, amb la situació que estem vivint, doncs la veritat és que ha davallat perquè, evidentment, el nombre de visitants ha disminuït molt, però realment és una xifra que per estar satisfets.
Perquè com està anant en general les visites al moll aquesta temporada?
Doncs si fem una mica de repàs, venim d'un any 2019 on vam batre rècord d'assistència i d'afluència. Estem parlant d'entre totes les instal·lacions va gairebé 150.000 persones i en aquesta època que estem vivint, la veritat és que no tenim xifres globals encara, però podríem estar parlant pràcticament d'un 70% menys de gent.
Uh-huh. El perfil dels visitants el tenen una mica controlat?
Bueno, bàsicament és gent de proximitat. Sí que ara últimament, com que hi ha més turistes estrangers, però pràcticament la majoria de la gent que ens visita són gent de proximitat de Lloret i Rodalies.
D'altra banda, també volíem aprofitar aquesta entrevista per recordar que, a banda de tenir els equipaments oberts, tot i que hi hagi menys afluència, com és evident, de persones, de visitants, també es mantenen les visites guiades i les visites teatralitzades. Podem recordar una mica quines són?
Doncs sí, tenim la dels sindicats d'escultures del carrer, que es fa a Can Saragossa. Després tenim la de visitar el Castell de Sant Joan, la visita a la ruta indiana, que és la ruta indiana i Can Font. Després tenim la dels somnis al jardí en una nit d'estiu, i fins ara hem tingut també la de l'Agència de les Amèriques, que és la que està al cementiri.
Que era només pel mes de juliol, eh?
Correcte, aquesta ja acabat, i ara comencem amb la del Castell de Sant Joan.
Com estan anant?
Doncs la veritat és que són un èxit. Sempre esgotem l'aforament i hi ha gent que es queda fora, malauradament per la restricció del nombre de persones que poden assistir-hi, però com sempre, a part de ser molt divertides, la veritat és que tenen molt d'interès i són un èxit.
I recordem, per assistir-hi què cal fer?
Doncs és tan senzill com entrar a la web de Patrimoni o bé anar al Museu del Mar i fer la reserva.
Doncs no hi ha excusa, tothom pot consultar també la informació o a la pàgina web de la ràdio o a la pàgina web de l'Ajuntament. I Xavi Flores, com a regidor de Patrimoni Cultural, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns i bon dia.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Minuts i arribarem a les 9, però abans de posar punt i final al Bon Dia, Bona Hora, volem destacar una última notícia en l'àmbit cultural. Carme Portaceli serà la directora artística del Teatre Nacional de Catalunya durant les properes 6 temporades. Estarà al capdavant del TNC, un teatre que fins ara només havien dirigit homes.
Substituirà l'actual director, el lloretenc Xavier Albertí, que va accedir al càrrec l'any 2013, rellevant Sergi Balbel, i que acabarà mandat de cara al 2021, l'any que ve. Portaceli s'incorporarà el pròxim 1 de setembre i conviurà durant un any amb Albertí per fer la transició.
En aquest cas, és una entrevista enregistrada per la Rosa. Els escoltem.
Parlem amb l'actual director del Teatre Nacional de Catalunya, Xavier Albertí, d'aquí de Lloret de Mar. Molt bon dia, Xavier.
Molt bon dia, estimats.
Com valores la decisió de ser rellevat per la Carme Portacelli, que serà la primera dona que dirigirà el TNC?
Doncs estic molt content. Molt content, primer perquè me'n vaig amb la sensació d'una gran tasca feta. No només ho dic jo, no sóc la persona més adequada per valorar-ho, sinó que tinc una mica la sensació de que els mitjans d'aquests dies que s'han anunciat el relleu doncs han posat molt en valor la tasca feta durant aquests anys. Encara queda aquesta temporada que hem de presentar el dia 8 de setembre, ja n'hem fet algun avançament però encara no està tota presentada. I a mi em sembla meravellós que vingui la Carme, que és una bona amiga, una excel·lent professional, una dona compromesa, una dona que ha fet de la seva lluita personal una lluita col·lectiva. Gràcies a la Carme realment la paritat en el teatre ha tingut una lluita constant i permanent, i realment li devem moltes de les coses que avui podem disfrutar com una societat més igualitària i més justa a tasques que la Carme porta més de 30 anys fent insistentment. Per tant, penso que tenim una excel·lent nova direcció artística al Teatre Nacional.
Xavier, el teu mandat acabarà el 2021, quan es posi punt i final a la temporada que ve. Pel que ens puguis dir ara mateix, com serà aquesta darrera temporada teva al TNC?
Doncs no pot ser una temporada àtona a tota la realitat que ens envolta, l'enorme complexitat que aquesta pandèmia ha portat. Nosaltres vam haver de tancar la temporada a principis del mes de març, anul·lant més de 100 i pico de representacions. Hem tingut unes pèrdues al Teatre Nacional d'ingressos de l'entorn de 2 milions d'euros, però sobretot hem tingut una consciència com a ciutadans de que alguna cosa hem de fer per canviar paradigmes de la nostra vida quotidiana. No podíem començar la temporada que ve com si això no hagués passat, i per tant hem dissenyat una temporada que està molt pensada perquè la ciutadania tingui eines de reflexió a l'entorn dels grans canvis, de les grans convulsions històriques que hi ha hagut al llarg de la nostra vida i de vides passades. Per tant, serà una temporada no per fer memòria del que és el Covid-19, perquè això em sembla que tots en tenim prou consciència, sinó per donar força i esperança i coratge a l'ànima col·lectiva i individual dels nostres espectadors per veure com la gent ha maldat per transformar en bé la societat. Serà una temporada plena d'eines de reflexió d'això que podíem anomenar apocalipsis, i els exegetes bíblics ens parlen constantment de que per la Bíblia l'apocalipsi no és només la fi dels temps, sinó és el naixement d'un nou temps, no? I per tant volem fer una reflexió sobre com hem d'acabar amb una determinada consciència d'una societat que ens ha portat on som i començar a treballar allò que serà segurament molt lent i molt complexa, que és buscar nous paradigmes de comunitat per afrontar els reptes del futur.
Quins canvis ha obligat a fer tota aquesta pandèmia, tot aquest coronavirus, aquesta Covid-19 en la programació respecte de les altres temporades?
Pues molts, des dels purament tècnics, que són les mesures de seguretat a la sala d'assajos. Vull dir, nosaltres ara tenim els teatres en aquest moment són els llocs més segurs que podem tenir aquests dies que estem visquent un debat important sobre si s'han de tancar o no s'han de tancar, si s'han de mantenir oberts o no. Hi ha hagut una reacció molt forta del col·lectiu dels professionals de la cultura dient la cultura és segura, i això us en puc donar absoluta fe. Nosaltres tenim uns protocols de seguretat que no es donen enlloc més. No hi ha hagut ni un sol cas de contagi vinculat a l'assistència d'un espectacle en viu. Per tant, el primer que hem de fer és dir-li a la ciutadania que venir al teatre és segur, és tranquil·litzador i és alimentador. Nosaltres tenim uns protocols molt estrictes a la sala d'assajos, amb el que és les distàncies entre els actors, perquè qui es donés un positiu amb un col·lectiu que està assajant haurien de paralitzar per una quarantena tots els equips de treball, i això seria molt complicat, i per tant estem intentant ser absolutament estrictes. Som molt estrictes en totes les mesures de seguretat d'atenció del públic, les distàncies de seguretat i els protocols de neteja i seguretat de tots els elements del teatre. Però això és una part tècnica, llavors hi ha la part purament del discurs, i el discurs ens ha obligat a canviar la programació, primer perquè hi havia una quantitat important d'espectacles que no vam poder fer al final de la temporada passada, i que alguns d'ells passaran aquesta propera temporada, alguns no, alguns els haurem perdut malauradament per sempre, com tantes altres coses haurem perdut per sempre arrelors d'aquesta pandèmia. Però hi ha hagut molts elements que ens han obligat a reflexionar sobre què ha de ser un teatre públic, especialment el Teatre Nacional de Catalunya, donant eines de entendre, comprendre el nostre món i preparar-nos per viure'l amb força, amb coratge i amb ganes de transformar.
Xavier, com valores el teu mandat? Quin balanç fas a nivell personal?
A nivell personal, des de la més absoluta satisfacció, i jo sempre he dit que hi ha feines que no estan fetes a escala humana, i aquesta n'és una. Ha sigut treballar al Teatre Nacional com a director artístic, que fa difícil tenir vida privada, com aquell que diu, i per tant, si la feina que fas allà dintre no és satisfactòria, la teva vida es troba realment molt mancada d'estímuls. No ha sigut el cas. Treballar allà dintre ha sigut preciós. L'equip humà que hi ha dintre del Teatre Nacional és un equip extraordinari, del primer a l'últim dels seus treballadors, des de les senyores de la neteja, els tècnics, els maquinistes, els acomodadors, la gent de taquilles, tothom. Realment hem fet una família extraordinària, m'han fet sentir com a casa, m'han fet sentir a casa meva, i a part hi ha alguns dels elements que a mi em semblen rellevants, o almenys és el que jo he intentat posar l'accent, sobre la mirada al nostre propi patrimoni cultural, que hem posat un èmfasi molt, 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 molt significatiu, molt important, totes les dinàmiques de les publicacions, tota la xarxa que hem establert de lectors a través dels clubs de lectura de la xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya, amb 120 biblioteques aquesta darrera temporada que han llegit els 8 títols que nosaltres proposem a través de la nostra programació. Tenim més de 10.000 espectadors que venen al teatre havent llegit l'obra, que això és una cosa prodigiosa, realment ha canviat i han saltat les estadístiques dels hàbits de lectura d'obres teatrals vinculats a la xarxa de biblioteques públiques, tot l'equipament vinculat a l'edició de textos, perquè el primer que hem de fer per tenir viu el nostre patrimoni és posar-lo a l'abast dels ciutadans, i un teatre que programa 3 o 4 textos vinculats a la tradició teatral catalana per temporada no n'hi ha prou, i per tant hem intentat fer una gran feina d'edició perquè la gent pugui llegir el nostre patrimoni actualitzat, revisat, amb pròlegs, amb connotacions, amb estudis, i això crec que és una tasca realment important. I, evidentment, tota la feina feta amb la política d'encàrrecs del teatre, amb la dramatúrgia contemporània. Nosaltres crec que hem demostrat que tenim una generació extraordinària de gent jove que viuen i veuen d'una persona que, malauradament, el Covid se'ns ha emportat, que és el Josep Maria Benet i Jornet, que se'ns en va anar just abans de fer els 80 anys, i ell va ser el que va mantenir viva la flama de l'escriptura en la llarga nit fosca del franquisme. Molta de la gent que ara ja té 50 anys llargs són els hereus del Pepito Benet i Jornet, però és que ara tenim una generació de gent jove extraordinària que demostra l'excel·lent vitalitat que té l'escriptura teatral en llengua catalana.
Quins diries que han estat els objectius assolits durant tot aquest temps?
Doncs una mica aquests que t'acabo d'explicar, no? La revisió del nostre patrimoni d'una forma profunda, d'una forma connectada amb la mirada musculada ideològicament, la vitalitat i la forma de seguir alimentant creació de patrimoni contemporani, i això crec que és molt important, perquè si no les futures generacions no sabran què ha estat el nostre pas per la vida i la nostra mirada. Hem d'entregar allò que ens han entregat generacions passades, nosaltres ho hem d'entregar a les futures. La política d'abonaments, aquesta temporada que malauradament no l'hem pogut acabar com voldríem, ha sigut la temporada que històricament el Teatre Nacional de Catalunya ha tingut el nombre més alt d'abonats, i això vol dir que la gent fa una confiança global al projecte artístic que hi ha al darrere del Teatre Nacional. Les altíssimes quotes d'ocupació que té el teatre, els té altíssimes com mai les ha tingut a la vida, i per tant això ens fa sentir que els nostres conciutadans no només entenen el que s'està fent, sinó que ho valoren d'una forma molt positiva.
I quins plans tens un cop deixis la direcció del Teatre Nacional?
Doncs molts, molts i molt diversos, perquè afortunadament la feina no manca. Ara mateix, aviat, l'1 de setembre, m'incorporaré com a dramaturg de la Companyia Nacional del Teatre Clàssico a Madrid, en companyia del projecte artístic del meu amic i admirat Lluís Omar, que és el seu director artístic, i m'ha demanat que l'acompanyi en aquest viatge. Tinc molta feina a fer en àmbits pedagògics que m'estan reclamant. La pedagogia sempre m'ha agradat moltíssim, i durant aquests 8 anys no hi he pogut dedicar el temps que m'hagués agradat dedicar-hi, perquè m'agrada molt transmetre allò que modestament he anat aprenent i he anat acumulant, i penso que que si no som generosos amb el saber personal, realment difícilment millorarem les joves generacions. I per tant hi ha una tasca enorme a fer, a part de seguir dirigint espectacles allà on la gent tingui a bé de convidar-me a dirigir.
Algun projecte entre mans a Lloret, potser no ara, sinó potser més a mig termini?
Doncs no en tinc notícia, però estic ben convençut que això serà, perquè Lloret sé que m'estima, jo me l'estimo bojament, i per tant dues entitats que s'estimen s'han de trobar.
Doncs recollim totes aquestes paraules i agraïm moltíssim aquesta entrevista telefònica amb en Xavi Albertí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Doncs són les 9 del matí. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Moltíssimes gràcies, com sempre, que vagi bé.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ha ofert l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.